Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, com ha anat l'estiu?
Molt bé, anava a dir-te superbé i sí, bueno, mig treballant, mig de vacances, però no m'ho he passat molt bé.
Pendent del cel, tu, sempre.
Sempre, sempre. Hi ha hagut notícies, a més, aquest estiu, del cel.
6a temporada del Joan Anton Català a la Terra Esplana, que es diu aviat, el coneixeu de sobres, però, per si de cas us heu incorporat recentment al programa, el tornem a presentar. El Joan Anton Català és màster en astronomia i astrofísica, químic quàntic, autor d'un munt de llibres, alguns dels més exitosos, 100 qüestions sobre l'univers, també de la novel·la juvenil Projecte Galileu, 100 històries de l'aventura espacial, una breu i atzarosa història de la vida, i fa uns mesos ens va presentar Geopolítica de l'Espai, un llibre que també teniu a les llibreries. Amb el Joan Anton, bàsicament, parlem del cel, del que passa i cel, parlem del que hi passa al cel, parlem d'astronomia, parlem de biologia, parlem de química, parlem de física, barregem una mica tot, però ens agraden els estels i ens agraden els planetes i també intentem connectar-ho tot plegat amb l'actualitat. Què? L'estiu, per això. Ha estat interessant o no?
Sí, sí, sí. A veure, és que hem tingut tot el tema de la Lluna, que això li podríem dedicar un capítol, si vols podríem dedicar al capítol següent, tot el tema de l'arribada de l'Índia, no?, que s'ha convertit en el quart país a aterrar la Lluna.
N'ha avançat uns quants per la dreta, l'Índia?
Sobretot el Putin. Que ja et dic jo que no li ha fet cap gràcia, i això ho podem també explicar amb el programa.
Escolta'm, doncs ens deixem la Lluna per la setmana que ve, perquè avui molta gent ha anat al cine aquest estiu perquè s'hi ha estrenat una pel·li que ha revolucionat les sales. No parlem de Barbie aquesta vegada, parlem de Oppenheimer. We imagine a future. And our imaginings horrify us. És l'última pel·lícula del Christopher Nolan, la biografia de J. Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atòmica, un exitàs de taquilla, també amb molts defensors i alguns detractors. A veure, hi ha polseguera, bàsicament, pel retrat que es fa de la bomba atòmica, i avui amb el Joan Anton Català, precisament, posarem el focus en aquest retrat i en aquest personatge, un dels científics segurament més transcendents del segle XX, un home que segurament, més per desgràcia que per sort, amb una voluntat lleugerament diferent, va canviar la història de la ciència i, de retruc, també la història de la humanitat. La pel·li l'has vist o no?
No, i aquesta és la cosa bona, perquè diríem, no estic condicionat.
No estàs influenciat.
Correcte, i llavors jo el que he preparat això una mica pensant en el personatge, com era com a científic, i aquestes coses que va fer de la bomba atòmica, però no sé com el retraten.
No l'has vist perquè no et vols influenciar la visió que has llegit, per exemple,
no,
o que ja
no
tenies?
No, no vaig tenir temps de veure-la, però quan amb la Marta vam pensar que el primer programa el podríem dedicar a Oppenheimer, em vaig obligar a no veure-la, a dir, doncs, si no l'he vist fins ara, esperaré a veure-la per poder fer això.
Que ben dius, què tal?
Val. Tu l'has vista?
No, jo vaig només tenir temps per veure Barbie. Crec que he aconseguit anar al cine els últims 2 anys una vegada, que és Barbie.
Uau!
Sí, sí, perquè...
Tens obligacions i familiars, també.
Familiars, sobretot. Com era Oppenheimer?
Va, anem a parlar d'Oppenheimer. Com deies, va ser un dels grans físics teòrics del segle XX, va néixer l'any 1904 a Nova York, i de ben jove ja tenia grans capacitats aquest tio, inclosos els idiomes. Destacava amb tot. Es va graduar a Cambridge, en física teòrica, amb la màxima nota que es pot donar, summa cum laude, i fixa-t'hi, tots tenim els Estats Units com la meca de la ciència, però en aquells moments, començaments del segle XX, Europa era la meca de la ciència. Això ho hem parlat alguna vegada. Aquí hi havia gent com Planck, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, és a dir, Curie. Això era brutal. Per tant, ell comença a estudiar a Europa. Se'n va a Copenhague a estudiar, a Göttingen, a Alemanya, a estudiar Max Born. I allà comença a desenvolupar un estil investigador molt propi, que va ser qualificat en alguns cops com un tio lent, un tio molt analític, que s'ho mirava tot. Fins i tot el mateix Max Born, el seu mestre, un dia sembla que li diu, tu marxaràs d'aquí, però jo m'hi quedaré i m'has deixat molta feina per fer. Que era clarament una crítica en aquest estil, no?, conservador i a poc, d'Oppenheimer.
Perquè ell precisament era d'esquerres, no?
I llavors comença. Ell, de fet, la política no li interessava gens. Gens, perquè, a més, venia d'una família econòmicament acomodada. Ell no tenia cap preocupació econòmica i el món de la política no li havia interessat mai. Però, a poc, comença a interessar-se, sobretot per aquestes idees esquerres i s'acosta a les idees comunistes. I això, especialment a partir de l'any 1936, quan estableix una relació sentimental amb Jean Talglock, que és la filla d'un professor de Berkeley, de literatura de Berkeley. De fet, no només comença a interessar-se, sinó que dedica part de la seva fortuna personal a ajudar a causes d'esquerra. Per exemple, fa donacions per ajudar la República Espanyola amb el temps de la Guerra Civil Espanyola. Sembla que ell mai no es va afiliar a cap partit, cap. Tampoc el comunista americà, que el van acusar de fer-ho. Ell no s'hi va afiliar, però sí que certament va estar a prop de fer-hi. Molt, molt, molt a prop de fer-ho. I, de fet, el seu germà sí que es va afiliar al Partit Comunista. L'any 1940 es casa amb la que serà la seva dona, la Catherine Poening Harrison, que és un estudiant de Berkeley considerada radical. Aquesta sí que té idees bastant radicals d'esquerra, considerada radical en aquells moments en el context dels Estats Units d'aquella època. I com a conseqüència d'això, Oppenheimer passa a estar a la llista de l'FBI de persones sospitoses. El seu nom entra en aquesta llista, és una llista que rebia el nom d'Índex de Detenció Preventiva. Brutal. Aquesta llista tenia noms de gent que, en cas de perill nacional o en cas d'alguna cosa, podien ser detinguts sense cap mena d'explicació. Oppenheimer passa a estar en aquesta llista per les seves idees i també per aquestes relacions que manté amb gent que en aquell moment es consideraven com extremistes.
I aquestes conviccions polítiques també li acaben marcant la vida i la trajectòria, segurament, condicionant sobretot. Escolta'm, com a científic, com el descriuries?
És això, un tio molt precís, molt precís. Fixa-t'hi que ell, quan retorna d'Europa als Estats Units, ja té una fama de personatge amb moltes capacitats i molt precís, i se'l rifen, però directament se'l rifen. Li cauen les ofertes de Harvard, Caltech, que és l'Institut de Tecnologia de Califòrnia, Berkeley i altres, no? Resulta que Oppenheimer se'n va a Berkeley, no sap què fer, i va visitar Berkeley. I veu paraules textuals seves. Diu, això és un desert. Se'n va a Berkeley i veu que allà no hi ha física teòrica. I diu, vale, doncs és un lloc perfecte per mi per començar aquí a desenvolupar una càtedra, per entendre'ns, de física teòrica. Però, després de pensar-s'ho molt, diu, bueno, però si me'n vaig només a Berkeley, puc volar massa amunt, no tocaré de peus a terra perquè m'ho faré tot jo. I decideix agafar dues ofertes alhora. La de Berkeley, que se n'hi anirà la tardor i a l'hivern, i la de Caltech, que és la Universitat de Politècnica de Tecnologia de Califòrnia, que anirà a la primavera. Ell diu, d'aquesta manera, quan vagi a Caltech, els meus amics de Caltech em faran a terra a terra, em mantindran sempre tocant la realitat i no volaré per allà. Per tant, fixa-t'hi que agafa dos feines per assegurar-se de que pot investigar, però que sempre toca de peus a terra. Era un tio molt precís que volia fer això. Va començar sent profe i era molt impacient i dur. La primera classe que dona a Caltech l'any 1930 és tan brutal que un amic seu, que és físic, és professor de física, que està a la classe, quan ja tothom ha marxat, el va i li diu, escolta'm, ha estat una classe genial, tan genial que no he entès ni una paraula del que has dit. Imagina't com era com a professor, però com que era tan intel·ligent, se n'adona i es poleix. S'autoeduca i s'acaba convertint en un professor on els estudiants repeteixen any rere any la mateixa assignatura, que és mecànica quàntica, per poder anar amb ell. Fins i tot hi ha moments que sembla que Oppenheimer ha de convèncer en algun alumne de tio, ja no et matriculis més, ja tira endavant, no? Per tant, es converteix en un professor excepcional.
Projecte Manhattan. Projecte Manhattan és el que acaba esdevenint com a bomba atòmica, no?
Sí, aquest és... Hi ha la tirada de científics americans, el govern els recluta. Recluta vol dir que els captura directament i els diu, deixeu de fer tot el que feu, ara treballeu per mi, ara treballeu pel govern, el projecte Manhattan, que és el de la bomba atòmica, i Oppenheimer és reclutat juntament amb molts altres, però aquí la sorpresa salta quan el responsable màxim del projecte, que és un militar, que és el general Groves, l'anomena a Oppenheimer el màxim responsable científic del projecte. Això és una enorme sorpresa perquè el tio està investigat per l'FBI. És un tio que és sospitós de pertànyer o estar molt a prop del Partit Comunista. Per tant, la gent no entén, la comunitat en general, científica, social, no entenen per què el general escolleix a Oppenheimer. Però Groves està convençut de que a la forma de ser d'Oppenheimer, lleial, científic per davant de tot, farà que s'hi posi. I s'hi posi en ànima. I se n'oblidi de qualsevol altre condicionant. Ell és un científic i diu, aquest tio serà científic fins que es mori. Per tant, investigarà la bomba atòmica i ens retirarà endavant. I així és com s'hi posa, juntament amb ments brillants d'aquella època, i recordem que el 16 de juliol de 1945 fan la primera explosió nuclear de prova, que anomenen Trinity, ell és qui la dissenya, i en aquell moment Oppenheimer simplement sembla que diu ha funcionat, però després ell recordava aquest moment amb tortura i deia allò va ser un moment clau, i recordava una frase, un vers que deia ara m'he convertit en la mort destructora de mons.
Ara m'he convertit en la mort destructora de mons. Avui el suplement retratant la història d'Oppenheimer arran d'aquesta pel·lícula, un exitàs de taquilla, l'inventor de la bomba atòmica. A veure, aquesta gran invenció, amb tots els seus matisos i amb totes les seves complicacions, perquè la bomba atòmica es va llançar la del 45 sobre dues poblacions japoneses, Hiroshima i Nagasaki,
sí.
I les conseqüències doncs les sabem tots.
Les sabem tots. Mai més s'ha tornat a produir, per sort. Això va ser el 6 d'agost del 45 sobre Hiroshima i tres dies després, el 9 d'agost, sobre Nagasaki. La primera, ara ho parlarem més en detall científicament, era una bomba feta d'urani, la segona era de plutoni. De fet, Nagasaki, hi ha moltes anècdotes que no tenim temps d'explicar, però Nagasaki no era l'objectiu, eren altres ciutats, però pel mal temps, ja quan l'avió que portava la bomba ja estava cap a Japó, es va canviar l'objectiu i va caure aquesta segona sobre Nagasaki. El govern japonès, sabem que entre una i l'altra no van decidir rendir-se, van decidir resistir, i això és el que fa que els americans llencin la segona. Oppenheimer es va sentir culpable i molt afectat. I hi ha també una anècdota, però jo penso que més que una anècdota ja ho explica tot. Ell visita el president Truman quan ja s'han llançat les bombes atòmiques, i en el despatx de Truman li diu textualment que se sent amb les mans tacades de sang i plora. S'emociona. Truman el despatxa en menyspreu, el llença fora del despatx i diu també textualment no vull tornar a veure aquest mal nascut i ploramiques. Per tant, això ja, fixa-t'hi, que indica molt. El tio s'hi ha dedicat a cos i ànima, és un científic, ha fet el que li deien que havia de fer, veu el resultat a l'ús que se n'ha fet, no se sent tacat de sang, i els polítics els hi en fot tres pepinos.
Com està feta la bomba atòmica?
Està molt mal feta. Està feta en base a la fissió nuclear, que m'ha explicat algun cop, que és la mateixa tecnologia...
Complicada,
que...
No aquella lliçó és complicada.
No, mira, la farem molt fàcil avui, molt senzilla. És la mateixa que utilitzem a les centrals nuclears. Bàsicament es tracta d'agafar un àtom molt pesat, urani o plutoni habitualment, i bombardejar-lo per trencar-lo. Ja està. Això és la fissió nuclear. Fissió vol dir trencar. Per tant, trenquem àtoms molt pesats per fer-ne de més senzills, i aquest és un procés que genera gran quantitat d'energia. Això ho fem de manera descontrolada. En una central nuclear ho fem controladament, però a la bomba atòmica és bomba. Descontroladament vol dir que aquest bombardeig que es fa per trencar àtoms funciona en cadena d'una manera imparable, fins que s'esgota aquest combustible, i això genera una quantitat brutal, com dèiem, d'energia. La bomba d'Hiroshima es deia Little Boy i emprava urani 235. Bàsicament era una bomba que no havien ni provat perquè sabien segur que funcionaria, no calia prova. Era una bomba que dins tenia un dispositiu que era com un petit canó que disparava a molta velocitat una mostra d'urani 235 contra l'urani 235, és a dir, una petita part de l'urani contra ell mateix, i això és el que generava aquesta fissió, que es trenqués a l'urani, una reacció en cadena, i funcionava. En canvi, la de Nagasaki, que es deia Fat Man, utilitzava plutoni 239, i és la que vam provar en aquesta primera explosió que vam fer a Los Alamos, amb l'explosió Trinity que va dissenyar Oppenheimer. En aquest cas era una massa d'explosiu convencional que quan explotava comprimia la part interna de la bomba on anava el plutoni 239, i això és el que provocava la fissió nuclear. Després d'aquestes bombes, que són les típiques de fissió, se n'han desenvolupat altres, que segurament et sonaran, que s'anomenen les bombes H, les bombes d'hidrogen, no? Que és un dispositiu diferent. Aquest és l'arma del dimoni, directament, perquè combina la fissió i la fusió nuclear, totes dues. D'alguna manera utilitza tot això que acabem d'explicar, la fissió, l'utilitza només com d'espurna. Diríem, va, engeguem la bomba, i pues, engegar la bomba l'engeguen en una bomba nuclear de les típiques. I a dins d'aquestes bombes sacs es produeix la fusió, que és la que dona la gran capacitat destructiva en aquesta arma del dimoni, com et deia. Perquè et facis una idea del que estem parlant, l'energia que genera una bomba d'hidrogen típic equival a 14.000 tones de TNT. Això vol dir uns 1.000 cops més potent que les bombes d'Hiroshima i de Nagasaki. Per què trons volem aquestes armes, Roger? Per què les volem? Tant els Estats Units com l'antiga Unió Soviètica en van provar. L'explosió més potent que mai ha fet la humanitat és una bomba que va provar l'URSS, que s'anomenava la bomba del Tsar, que es va fer la prova l'any 1961, i la seva potència era tan bestial que els mateixos soviètics van reduir a la meitat la potència de la bomba per la prova, perquè no en refiaven. Per què trons volem aquestes armes?
Precisament els soviètics, clar, quan veure que els americans tenien la bomba atòmica, ells també es van espavilar i van voler fer la seva creació, no?
Exacte, això és el que provoca, perquè l'any 49 els americans descobreixen que els soviètics ja han fet la seva primera prova nuclear, i de seguida és quan diuen, home, doncs hem de millorar, hem de tirar endavant en una cursa, que és la que acabarà dissenyant aquesta bomba, la H, que és fusió i fissió.
I aquí l'Oppenheimer hi va participar d'alguna manera?
No hi va voler tenir res a veure. Ell s'hi va oposar. Ell deia, hosti, ja tenim la bomba nuclear, mireu el que hem fet, per què trons necessitem bombes encara molt més superiors? Esgrimia raons morals, aquesta, i també científiques. Deia, serà molt complicat de fer. I va dir, literalment, diu, una bomba així serà l'arma del genocidi. Com que Oppenheimer ja estava a les llistes de l'FBI, havia estat investigat, ara es nega a no ajudar a dissenyar aquesta bomba H, cau en desgràcia. L'acusen de vincles amb el comunisme l'any 53, l'acusen de ser fins i tot una espia a favor dels soviètics, li retiren d'una manera vergonyant tots els permisos d'accés que tenia de seguretat per poder treballar, i el manipulen fins i tot judicis. Avui sabem que van manipular judicis perquè s'ha desclassificat els documents, i sabem que el govern americà va cometre perjuri d'alguna manera, o va obligar o va aconsellar a cometre perjuri alguns dels testimonis que hi van assistir en contra d'Oppenheimer. En aquell moment Oppenheimer es converteix en una víctima claríssima, i també en un símbol del que li pot passar a un científic quan fa la seva feina, i l'aparten perquè de manera moral ell veu que aquella feina s'està utilitzant d'una manera que no s'hauria d'utilitzar.
Com van ser els últims anys de la vida d'aquest senyor?
Bueno, va ser bastant bastant d'orilla. Com et dic, el van retirar tots els permisos. Ell va continuar donant classes. La comunitat científica l'apreciava molt, però va quedar atacat per aquestes investigacions i aquestes acusacions totalment falses. Finalment, a l'any 1963, 3 anys abans de morir, el president Johnson li atorga el Premi Enrico Fermi de la Comissió d'Energia Atòmica.
Joan Anton Català, avui la història d'Oppenheimer, ara que n'hem tornat a parlar arran de l'estrena de la pel·lícula. Moltes gràcies. Primer
gràcies
capítol d'una nova temporada prometedora amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana cada diumenge, com sempre, 7:45 del matí, però també amb alguna novetat. T'escoltem d'aquí una estona, Joan Anton.
Gràcies,
el suplement. Ara tornem.